Tuxtla.
Sí.
RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 8. El món de la política i la cultura diu adéu a la figura de Francisco Ibáñez, mort avui als 87 anys a Barcelona. El creador de Mortadelo i Filemó és un dels referents més importants del còmic espanyol. El famós dibuixant també va crear 13 Rue del Percebe, Rompetechos i Pepe Gotera i Otilio. I el seu personatge favorit, segons va reconèixer en una entrevista al Món RAC1, no era ni Mortadelo ni Filemó.
El único que no había abandonado era el personaje, uno de los más queridos, quizá casi más querido todo que Mortadelo, que es Rompetechos.
¿Qué más cariño Rompetechos?
Sí, a mí me ha gustado mucho, es un personaje, con este se cumple aquello de parecido con el autor, tanto el personaje como el autor, que le quitan las gafas, lo tiene que llevar a casa de la mano y tal, los dos pelones y todo eso.
A les xarxes socials són molts els famosos i també els usuaris que han lamentat la pèrdua del dibuixant. Un dels últims ha estat el presentador Andreu Buenafuente, que a Twitter li ha donat les gràcies per tot i l'ha definit com un mestre. Pel que fa a la campanya electoral, Sumar alerta del perill que pot suposar un govern amb Vox. Asseguren que acabarà amb els drets de les persones LGTBI. Ho ha dit la número 1 dels comuns per Barcelona, Aina Vidal, des del Pride, on Sumar hi té una carrossa. La candidata ha cridat a votar el 23 de juliol perquè la gent pugui estimar lliurement. Adrià de las Heras.
Vidal ha advertit que l'extrema dreta està disposada a fer retrocedir els avenços que s'han aconseguit fins ara, i la portaveu en matèria d'igualtat de Sumar, Elisabet Duval, ha recordat que es tracta d'un moment delicat pel que fa a la situació dels drets de les persones LGTB.
Que hi hagi una extrema dreta que penja lones a la que tira la brossa la bandera LGTBI vol dir bàsicament que tiren drets, que tiren vides i que estan disposats a acabar absolutament amb tot.
Un moment on hem de defensar els drets de tots i de totes, on hem de defensar davant d'una extrema dreta amb valentia onada que vol acabar amb tot allò que hem conquerit.
L'exalcaldessa Ada Colau també celebra el Pride des de la carrossa de Sumar.
També ha parlat del col·lectiu LGTBI el candidat del PDeCAT, Roger Montañola. En el seu cas, per dir que se li està parant massa atenció des de la política i s'estan deixant de banda altres àmbits com l'economia, Joel Penya.
Sí, ho ha dit des de Begur, on ha acusat el govern espanyol de sobreexplotar, diu, el debat a l'entorn dels drets del col·lectiu LGTBI. Montañola diu que les lleis que els defensen són necessàries i fan que una societat sigui moderna, però creu que la Moncloa s'ha oblidat d'altres aspectes que assegura que afecten els ciutadans a diari.
Es parla molt poc de la quota d'autònoms i es parla molt, molt, molt de la llei que estem a favor LGTBI. Que hi estem a favor, però la qüestió és què afecta més el dia a dia de la majoria dels ciutadans. La qüestió no és si una cosa és on estem a favor, o no. La qüestió és quina afectació real té.
A més, Montañola ha criticat el PSOE i Podem perquè diu que han, ho ha dit literalment, dibuixat el paper que les altres formacions estan en contra dels drets de LGTBI.
I l'incendi forestal de La Palma, que crema des d'aquesta matinada, està fora de control, segons les autoritats de les Illes Canàries. Ja ha arrasat més de 4.500 hectàrees al municipi de Punta Gorda, al nord-oest de l'illa, i ha obligat a desallotjar 2.000 veïns. El vent ha fet que les flames es propaguessin molt ràpid. Fins al moment s'han cremat 12 habitatges i ara mateix treballen en el foc més de 300 efectius. N'acaba de parlar el president de les Illes Canàries, Fernando Clavijo.
Estamos hablando de que el incendio ha corrido muy rápido, el viento, las circunstancias climatológicas, así como la ola de calor que hemos vivido ha generado mucho material en el monte, y estamos hablando de 4.500 hectáreas afectadas.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mostrat a Twitter la seva solidaritat amb les persones afectades, especialment aquelles que han hagut de marxar de les seves cases. I ara els esports amb Pau Bonastre.
Jonas Vingegaard continuarà un dia més vestint el mallot groc al Tour de França després de l'etapa d'avui, on ha pogut esgarrapar un segon a Tadej Pogacar. Ara la diferència entre els dos corredors és de 10 segons. El vencedor de l'etapa ha estat l'andalús Carlos Rodríguez, que és tercer a la general. Amb 22 anys parlava emocionat després de convertir-se en el ciclista espanyol més jove a guanyar una etapa del Tour.
Ni me lo creo, yo creo, creía que no iba a ser posible y bueno, lo he podido conseguir gracias al trabajo de todo el equipo. Han estado de 10, no solo hoy, sino todos los días.
En tenis, Marcel Granollers ha caigut a la final de dobles de Wimbledon juntament amb el seu company Horacio Ceballos. Han estat derrotats per un doble 6-4 pel neerlandès Kolhoff i l'anglès Scupsi. És la cinquena final de Grand Slam que perd el tenista català. I en futbol, Ilkay Gundogan ha aterrat a Barcelona aquesta tarda. El Barça va anunciar el seu fitxatge a finals de juny i dilluns serà presentat davant dels mitjans de comunicació. També en futbol, el Villarreal ha perdut 6-1 al camp del Sant Galen en el seu primer amistós de pretemporada.
I el temps, aquesta nit tornarà a ser de mal dormir a moltes comarques, sobretot a les de la costa, però també terra endins, amb moltes temperatures mínimes per sobre dels 20 graus. Demà la calor afluixarà una mica, però només serà una petita baixada transitòria, perquè la setmana que ve començarà amb un altre pic de calor extrema. A l'interior i a la costa es mantindrà l'ambient xafogós tant de dia com de nit.
Això és Reconcentrat. Amb Bedu de Batlle.
I avança calorós aquest vespre de dissabte, de juliol, amb una hora més del Reconcentrat. I, com sempre, en aquest mes, ja s'està convertint en una tradició, obrirà l'hora de Reconcentrat, en què escoltareu alguns dels millors moments de la setmana als programes de RAC1, un company o companya de la casa amb una cançó que triï. Carla Meléndez, hola, bona tarda.
Bona tarda.
La Carla és companya del Departament de Màrqueting.
Exacte.
Ho dic bé? O em falta alguna a l'etiqueta després de màrqueting?
Comunicació i màrqueting.
Comunicació i màrqueting, perfecte.
Sí.
Com estàs?
Bé.
La Carla s'ha de dir que no l'escolteu de manera molt habitual a l'antena, oi?
De fet, diria que mai.
Mai. És d'aquelles persones, que n'hi ha força, encara que no ho sembli a la ràdio, que treballen lluny dels micròfons. I això no vol dir que la seva feina sigui menys important. Us arriba menys, però segurament, i en la majoria dels casos, és més important, fins i tot, el que es fa a darrere i el que no veieu a l'antena.
No serà tant, però sí que fem molta feina.
No ho dic
feina.
Perquè va bé, ho dic perquè ho penso, eh?
Fem feina.
Molt bé. Aviam, Carla, una cançó per obrir aquesta hora. Quina tries?
Podria triar moltes dels Beatles.
És un clàssic, això que has triat.
Sí, però ja et dic, podria haver triat qualsevol altra, però mira, m'ha vingut al cap aquesta... és Penny Lane.
Penny Lane dels Beatles.
Sí.
Molt bé, ara m'expliques per què. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back. Ai, no és que no tingui ganes de parlar amb tu, però és que aquesta cançó la deixaria sonar tota la cançó.
Bé, és que els Beatles podríem escoltar totes les cançons senceres i no ens cansaríem, em fa l'efecte.
Penny Lane. Per què Penny Lane, Carla?
Bé, no sé, és una cançó que em recorda molt a la infància, quan anàvem en cotxe amb els meus pares. Al meu pare li agrada molt els Beatles. Mm-hmm. I em recorda, és nostàlgia, són records amb la família, de llargues hores a la carretera, amb els meus pares viatjàvem molt en cotxe, i em porta bons records de quan era petita. I encara adulta escolto molt aquest grup i, no sé, a vegades penso que a l'Aira, que és la meva filla, m'agradaria inculcar-li una mica aquest grup. Ara que hi ha tanta varietat, crec que no hi ha cap grup com els Beatles a dia
d'avui. Si vols que la teva filla creixi i s'eduqui en la, en la religió Beatle.
Sí, m'agradaria que estimés el grup com jo l'estimo. M'agradaria que disfrutés de la seva música com jo la disfruto.
Quina edat té ara l'Aira?
Res, un any i mig. Ah, ara res. Però...
ho tindràs difícil, crec, eh? T'ho dic perquè ja no ara, que encara en un any i mig encara és d'hora, però serà difícil evitar temptacions com la música que soni quan ella sigui adolescent d'aquí uns anys.
Sí, és cert, però tinc la sort que a la meva parella també li agrada molt el grup i llavors és fàcil que l'haurem d'adoctrinar.
Ah,
amb cullera li haurem d'anar donant els Beatles i jo crec que li acabarà agradant per força, perquè
no
al final... jo crec que al final som una mica el que mamem i aquesta nena m'amarà molt aquest grup.
Molt bé. No us puc criticar. La veritat és que si s'ha d'adoctrinar, que siguin aquestes coses. Has estat a Liverpool, tocar-la alguna vegada?
No, la veritat és que no, és un lloc que tinc pendent d'anar.
Penny Lane és, per qui no ho sàpiga...
Un dels carrers.
És una, de fet, és una cançó gairebé sobre la infància de Paul McCartney, en un dels carrers de Liverpool a Penny Lane.
Ho sé.
Vam parlar fa una setmana amb el Jordi Ramos, que hi va ser a Liverpool per Eurovisió aquest any, i home, a veure, jo que hi he estat alguna vegada et puc confirmar que no és la ciutat més maca del món, però si t'agraden els Beatles has d'anar a Liverpool
això,
alguna vegada.
Alguna vegada hi haurem d'anar, ni que sigui així un cap de setmana ràpid, que al final sempre és una bona excusa a viatjar. doncs li haurem de dir al, a la meva parella, doncs...
Que t'hi porti.
Que t'hi porti.
Molt bé.
Amb l'aire.
Hi ha bon futbol a Liverpool, també?
Sí, el futbol, el futbol el podem deixar a panda.
No ets de futbol, eh?
No gaire, no.
Molt bé. Bueno.
Prefereixo la música.
Molt bé. Va, i acabo i et deixo marxar, que és dissabte, i és tard ja.
Sí, i a part li haig de donar sopar a la nena.
Home, sí, clar, aquesta hora sí, amb un any i mig. Si és difícil la pregunta, ho admeto, però has de ser ràpida. Si et demano un podi de cançons dels Beatles, quin seria? Penny Lane seria, això ho tens clar?
Ai, doncs saps que no et puc dir. Ostres, és que ara em vindrien al cap tres més i potser Penny Lane
no, com el joc aquell de la primera cosa que et vingui al cap. Quines serien les tres primeres cançons dels Beatles que et venen al cap? Penny Lane i quines altres?
Strawberry Fields.
Strawberry Fields, sí.
M'encanta aquesta cançó. De fet, també està molt, molt relacionada amb les infàncies, en aquest cas, de John Lennon.
Sí.
Strawberry Fields, Twist and Shout, és una cançó que jo ballava molt de petita i em porta molt bon rotllo. I In My Life. És preciosa aquesta cançó.
In My Life, molt bé. Sí, la veritat és que sí, totes ho són.
És que totes ho són i podríem seguir i no pararíem.
Doncs escolta, gràcies, Carla, per introduir-nos en un món en el que jo crec que encara no havíem visitat aquest estiu al Reconcentra, que és el món dels Beatles.
Doncs mira, m'estranya. Sí? Perquè al final, doncs mira, és un tema, eh?
Estic tirant de memòria i juraria que ningú havia tirat una cançó dels Beatles. I sempre va bé, evidentment. Estic molt d'acord amb tu i amb la teva parella que els Beatles són gairebé bé, el millor que hi ha. Carla, passa un bon dissabte.
Moltes gràcies, tu també.
Que vagi bé el cap de setmana i gràcies, fins una altra, una abraçada.
Ens veiem dilluns.
Després de parlar amb la Carla, és hora d'escoltar algun altre dels moments de la setmana RAC1, com per exemple la tertúlia, molt especial per tancar gairebé la temporada de l'Aleix Pariser, el Tu diràs, amb gent diversa, amb Jordi Évole, amb Joan Jupallàs, amb Raül Llimós, amb Toni Muñoz, amb el Xavi Aldecoa, a Cal Trumfo, al Lluçanès. Us deixem amb una mica d'esports, de Tu diràs. Fins ara. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC1. Islandesos, islandeses...
Que comença, que comença!
Si són Led Zed...
Això és Islàndia.
Avui a Islàndia...
Hòstia, el perrús no.
El pla de pensions jo me'l vaig polir a les nits a París.
Ot, Roc, Nil, Jean, Paul, Iu, Ada, Ona...
El primer dia que em vas oferir treballar amb tu, jo vaig mossegar l'entrepà i em vaig trencar un queixal.
No!
Vuitè i últim vaticini, Elisabet II continua sent la reina d'Anglaterra.
Sí, no sé si es durarà més ella que l'Islàndia.
Oh. Dimecres, 19 de juliol, a les 7 de la tarda... La Festa Islandesa, amb Albert Om i tot l'equip des de la sala Luz de Gas de Barcelona.
Si són les 7,
que s'acaba, que s'acaba!
Amb la col·laboració de Borges, Play i els supermercats Bon Preu i Esclat. RAC 1. Tots som 1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.
Sí.
com que Servidor se'n va de vacances, volia fer una cosa especial en aquest tancament de temporada, i hem anat a un lloc molt especial, amb una tertúlia molt especial, i amb algunes sorpreses que tindrem al llarg dels pròxims minuts aquí al Tu Diràs, per parlar de futbol i per tancar aquesta temporada radiofònica. Podem presentar-la com Déu mana, sisplau? Alba, hola Alba.
Hola.
A veure, va, anem a presentar el programa com Déu mana, aquest especial.
Vale.
Vinga.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs amb Aleix Parissé.
Olé!
Molt bé. Molt bé, Alba, estem aquí, com m'heu vist, amb molt de públic.
Jo l'acabaria aquí, eh?
Ja està, no? Anem a presentar qui sou, perquè la idea és què fem, què fem, què fem, i llavors, amb la gent de la Xona té nom, aquesta secció meravellosa que fem els dilluns amb el Joan Josep Pallàs, el Toni Muñoz i el Xavi Lecoa, què fem, què fem, què fem, i el Joan Jo, el Toni i el Xavi van tenir una idea molt bona. Anem a presentar qui hi ha a la taula, Alba, i després expliquem per què som aquí. Val? Vinga, qui hi ha a la llista de la taula?
Bona pregunta. Bé. Doncs aquesta és la llista.
La llista, vinga.
Joan Jo Pallàs. Yeah! Toni Muñoz. Yeah! Xavi Aldecoa. Yeah! Raúl Llimós.
Yeah! Aquest em sona.
Jordi Évole. Yeah! Ramon Besa. I Danae Boronat. I a l'Aleix Parissé.
I jo a l'Aleix Parissé. Molt bé. Molt bé. Hòstia, té futur, eh? Té futur, eh? Té futur aquesta noia, té futur. Quants anys tens?
10.
10 anys, molt bé. No tindràs algun familiar que hagi fet ràdio o tele? No?
Ostres, ara que ho penso...
A veure... Et sona algú de la família? No sé, que hagi fet comunicació en algun moment o...
Miro darrere meu. Oh!
Qui hi ha darrere?
El meu pare!
El senyor Raúl Llimós, eh? Hola, Raúl.
Hola. Bona nit. Escolta...
Déu-n'hi-do com pugen, nen, les generacions. Com
Aleix, puc marxar i la deixo ella aquí?
No.
En nom de la família?
Sí, eh? No.
Però no podem parlar d'eufòria, Alba, eh?
Per què?
Perquè és que hauríem de... Aquest programa és d'esport, llavors hauríem de parlar d'esport. Hi haurà música
bàsquet,
en aquest programa.
Bàsquet.
Hi haurà música en aquest programa especial, però hauríem de parlar...
Aleix, no li donis corda, eh?
Val, ja està, molt bé.
Si no...
Molt bé.
Alba, posació de micro 100%.
T'agraïm moltíssim l'entrada. No hi ha hagut mai una entrada millor en el Tu Diràs, de veritat.
Ai, gràcies.
Gràcies. Molt bé. Molt bé. Quina meravella. Bé, moltes gràcies a tota la gent que ens acompanya de públic, moltes gràcies a tots els convidats que tenim aquí amb nosaltres. M'agradaria que expliquéssim per què som a Cal Trumfo, a la Torre d'Oristà, al restaurant de l'Isaac i de tota la seva família. Joan Jo Pallàs, sisplau, que ets l'executor de tot això, pots explicar-ho?
Bueno, l'Alba ha posat el llistó molt alt, eh? Jo faré el que podré. El Cal Trumfo, que és aquest restaurant on ens trobem, és de l'Isaac Monzó, que demana un aplaudiment ja per ell. És aquest que porta una gorra que sembla que hagi de votar a Trump a Wisconsin. Som amics des de fa molts anys. No us explicaré totes les vivències que hem viscut amb ell, però són moltíssimes. Jo el considero família, jo espero que ell també a mi. I el lloc on ens trobem, jo crec que és un miracle. Perquè el lloc és molt bonic, però està en un lloc que vols, has de venir expressament, no?
El Lluçanès.
Sí, senyor, el Lluçanès. I...
Quina gran terra, el Lluçanès. Sí, senyor.
És comarca.
I bé... Bueno, tampoc explicaré la nostra vida, però quan amb el Xavi i amb el Toni van venir abans a fer un dinar, perquè a mi m'agrada portar molta gent aquí, el Ramon ho sap, el Raül ho sap, el Jordi ho sap, doncs bueno, hem fet aquí com una mena de temple, de saps aquests que creuen en déus i tal, que van a temples i tal, doncs el nostre és aquest.
Aquí t'inspires per l'avantguàrdia, també el Toni, ell pels llibres, el Déu. Totalment,
I bé, de seguida vam pensar que si havíem de fer un últim programa havia de ser aquí, i aquí estem, i la veritat és que miri veig gent maca i que conec, i per mi és un... Bueno, és emocionant estar aquí, amb la família també,
Clar, és que a més
amb la meva filla i la meva dona, que la meva dona, per cert, és la que ha decorat aquest restaurant.
És maca. Ha quedat maquíssim, eh? Estem aquí envoltat de prats, de camps, i a més la decoració d'aquí dintre també és com si entressis en un oasi, vull dir que és molt bonic, sí. Felicito. Si algun dia necessitem alguna cosa a casa, sigui, trucarem.
La cunya, la cunya.
Sí. Llavors, vam dir, va, fem això, va, provem-ho, sí, anem a quadrar agendes. Vam quadrar nosaltres quatre agendes. Llavors vam dir, per què no fem una mica més gran?
Exacte.
I cadascú de vosaltres ha portat un convidat. Tu qui has portat?
Sí. Jo un xaval anònim que, bueno, que està començant i necessitava una empenta. I jo sóc molt d'això, d'ajudar gent que comença i que necessita ajuda. I bé, no sé si us sona perquè, bueno, en fi... és el Jordi Évole.
Hombre,
està aquí.
Hola, Évole.
Un amic, per cert, dels millors que tinc, que a més l'amistat neix a la ràdio, compartida amb el Raül Llimós, i bé, és un altre fil emocional que tinc, en aquest cas amb la ràdio, i també hem viscut moltes coses junts, també inconfessables, però és molt xulo estar aquí també amb ell aquí.
Que bé, vale. Hòstia, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Va costar que et convencés o no?
No gaire, la veritat, perquè a nosaltres ens uneix una cosa molt especial amb la Torre Turista que va més enllà de l'Isaac, perquè nosaltres aquí vam cometre segurament el robatori més gran que s'ha fet a tot Catalunya. I vam venir per una festa major amb el Joanjo i una sèrie d'amics i feien un bingo. Aquí els amics del poble feien un bingo.
Perquè el pregol feia l'Isaac.
El pregol feia l'Isaac i després feien un dinar, un sopar popular i després un bingo.
Sí.
Pues de quatre bingos que es van cantar, tres els vam cantar nosaltres. I jo pensava que ens matarien aquest poble. O sigui, que qualsevol altre poble haguessin agafat i no haguéssim sortit vius d'aquí. I en canvi aquí la gent venia i et deia, oh, quina sort heu tingut, eh? Que us ha tocat tres bingos, eh? I jo pensava, aquesta gent no són catalans, o sigui, són d'un altre lloc.
Gasta-te'ls a la barra, no? Ara tu gastaràs aquí a la barra, no?
Bueno, vam convidar tot el poble. O sigui, però a part és que anàvem en plan exhibint tota la pasta que havíem guanyat. Allà sobre la taula, 400 euros. O sigui, era una cosa molt, molt...
400 euros?
Molt grotesca. Sí.
Que fort.
I va acabar el ball que un senyor del poble, que espero que no hagi vingut, es va despullar.
No, sí.
Sí, de veritat.
Però com complet?
Sí. Nu integral. Sí. Però sense venir a cuento, eh? No.
Aquí saben qui és, eh?
Sí? Saben qui és?
No digueu noms, no digueu noms.
Hi ha documents.
Però que és una anècdota que jo explico sempre. O sigui, no perquè estigui aquí a aquesta tertúlia. Això ho he explicat on de cero, també. O sigui, no.
Però ell va dir, ara em despullo? I es va despullar.
No va dir res. De cop i volta estàvem ballant amb la pasta ja sobre la taula i aquest senyor va aparèixer allà amb el cacauet allà.
Anava sense envasar, no? Vull dir,
sí, tal qual.
Tota la fresca.
Però va ser un dia gloriós i per això la nostra amistat i relació amb aquest poble de gent bonica com és la Torre Turista.
Bravo. Évole, a veure... Toni Muñoz, tu aquí has portat de partener, has portat algú conegut?
Sí, jo he portat al Raül Llimós i a la seva filla, perquè vinguin. perquè, bueno, jo sempre al Raül havíem treballat molts anys junts a RAC1 i crec que era una persona doncs, que havia d'estar aquí a l'últim dia d'aquesta secció que ha anat creixent en quant a membres, perquè ja existia l'any passat que la feia en Joanjo Pallàs, però aquest any doncs, la fem el Xavi, jo i el Joanjo, i crec que el Raül Llimós, doncs, en fi, em fa molta il·lusió que sigui aquí amb nosaltres.
Que bé, sí. A mi també, era el meu jefe fa uns anys.
I què va passar?
Tens ganes de burxar avui, eh? Em va moure la cadira, mira.
Sí.
No, gràcies, Toni, per la invitació. A mi m'agrada molt aquesta secció perquè va començar només el Joanjo. És com una secció piramidal.
Sí.
No, el Joanjo després dos
mesos... I cobra un, eh? A més a més cobra un.
Amb el Toni del Decor.
Sí.
I ara ja...
És la secció en
balany. Ara ja som nou, eh?
Jo la vaig vendre molt bé. Jo vaig dir que...
Això no té nom, Joanjo.
Ampliava una mica el ventall de col·laboradors perquè volia aprofundir més en aquest món i en realitat era que volia treballar menys.
I fer només un dilluns. Però cobres tu, no? Cobres tu.
Sí, jo cobro més i els reparteixo.
Jo crec que el que no té nom, Aleix, és que no hagis fet esment encara al tècnic, el Xavi Cupido, que el tenim aquí amb nosaltres, i jo li vull fer un aplaudiment.
Veus? Sempre aprenent del mestre. Jo sempre aprenent del mestre.
No, però és que a més li vull fer el test de la croqueta, perquè ja sabeu que el Xavi Cupido que viatja sempre amb el Barça a jugar a RAC1 i per tot arreu, sempre allà on va tasta les croquetes de...
Sí. I avui, croquet man.
Avui ha tastat la croqueta
de
Cal Trumfo.
Sisplau.
I, Cupi, jo vull un veredicte...
No, no, la millor que he tastat mai.
Ah,
de què era? De què era?
Ah, de... Ara em sortirà el nom de...
Carn...
De carn d'olla, això.
De carn d'olla, clar,
el nom,
sí. Sí. Doncs ja està, jo puc marxar, ja he fet el veredicte de la croqueta i...
Pateixes perquè puja fort la família o no, a nivell comunicatiu?
No, no pateixo, no, no. No. Pateixo perquè si li dones corda et robarà el programa, però...
Ja ens agradaria, també.
No, encantat d'estar aquí i és un dia també molt especial pel que ha dit el Joanjo i el Jordi i... I res, no sé, no sé de què vols parlar.
No, una mica del Barça, que és un programa d'esport, m'agradaria per una mica del Barça. Però abans, Xavi Aldecoa,
què tal? Com esteu?
A veure, presenta'ns el partener que has portat.
També algun noi que comença, que hem de donar aquí una mica de volada en els seus primers passos en el periodisme. No, un mestre, una persona que no sé si se'n recordarà, però ens vam conèixer a Sud-àfrica. Que em va venir i em va dir, tu ets l'Aldecoa, t'he llegit.
Però al Mundial de futbol, el Mundial el 2010,
de,
sí.
De Sud-àfrica. Sí, sí, jo hi vivia, a Johannesburg, i ell venia a cobrir el Mundial.
Waka Waka, eh?
El Waka Waka.
Sí, sí.
Comentari tècnic.
No, Waka Waka i Iniesta, vull dir, cuidado, paraules majors.
Iniesta, Maradona...
És veritat, el seleccionador, estava, seleccionador. Sí, sí, sí.
Un gran, gran Mundial. Un referent
Piqué i, Shakira, sí,
un escriptor i periodista que ha elevat el nivell de la crònica a quasi literatura. O sigui que un plaer tenir-te amb mi.
Ramon Besa. No, no, no. Un tio de Perafita... un tio de Perafita, que coneixes bé aquesta comarca, aquesta zona.
Bueno, primer agrair al Xavi, que per cert recomano la columna que avui ha escrit a La Vanguardia, perquè la gent entengui, perquè quan tu viatges, el primer que has de saber és amb qui et trobaràs. Hi ha gent que és molt atrevida, jo que soc molt covard, el primer que faig quan vaig a un lloc és saber amb qui m'agradaria trobar i buscar-lo. I tenia molt clar qui volia trobar, perquè sabia que si trobava un referent a Sud-àfrica, que per mi era una terra totalment desconeguda, doncs havia de conèixer Xavi Aldecoa, i així es va anar. De vegades les coses no són fortuïtes, sinó que són buscades. Tornant aquí, de vegades semblarà que jo sóc l'estranger, no? Perquè tots coneixeu aquesta terra, tots sabeu què passa en aquesta terra, tothom sap el que és la Torre d'Oristà, el que és el Lluçanès, el que és Cal Trumfo, però crec que també aquest és un gran mèrit de l'Isaac i de lo que és la Torre d'Oristà. La Torre d'Oristà té una cosa molt important per mi, i no ho dic ara per quedar bé, sinó perquè està escrit en un article a la revista La Rella, té les dones més guapes de la comarca. Segurament perquè és un lloc on conflueixen bandolers, bruixes, terra llindant amb Sant Feliu, que ara no sé si són del Lluçanès o de què són, tinc els meus dubtes, però cap a Avinyó, cap a la Plana d'Aric, és a dir, és un lloc on hi ha moltes confluències.
Sant Feliu Sasserra, no?
Es donen moltes circumstàncies especials, és a dir, té un especial encanteri. Ara s'ha de descobrir el que ha fet l'Isaac, doncs és, al marge de ser una persona doncs, vinculada amb el Joanjo i el que és Barcelona i el barri de Sant Andreu i el que és la Moritz i tot el seu aprenentatge tècnic, l'alquímia i llocs tan prestigiosos, és ensumar totes les fondes del Lluçanès, estudiar-les i convertir la seva pròpia cuina. I això ha fet que doni grandesa fins al punt de que gairebé em sento jo el foraster i ell ser el local, no? I això crec que és una de les millors coses que et pot passar a la vida. Per tant, gràcies per convidar-me i sobretot també pel padrí, que com dic, qui tingui algun dubte, el que sigui, per què has de seguir Xavi Aldecoa i què significa el Barça, què significa Messi, què significa això, la columna avui que escriu a La Vanguardia crec que és un exemple extraordinari del per què tu et fascinen determinats relators o determinats escenaris i determinats circumstàncies, lo difícil que és viure i tenir una opinió des de fora ben la viscuda. I acabo, lo més important és que de la gent que té coneixement, quan té el coneixement sàpigui prendre distanciament. Perquè des d'aquí tots estem en una zona molt còmoda. Ell el que va fer és sortir d'una zona de confort, ara es diuen, tots busquem eufemismes, històries, que és des de la comoditat, anar-se'n a les zones més insospitades i com ens mirem, com ens veuen des d'aquí. Per tant, moltes gràcies i gràcies a tots per vindre.
Ells van portar convidats i vaig dir jo també. Jo he portat una gran amiga, una gran professional, una de les millors periodistes esportives que hi ha des de fa temps, i que a més ara ha demostrat que també pot sortir d'aquest registre del periodisme esportiu i fer entreteniment i humor. És la Danae Boronat.
Hola, Danae.
Què passa?
Sempre recordaré...
No, què hi foto jo aquí?
No.
Vull dir...
Bueno, per, perdona.
Sí. No, no sóc digna de seure aquesta taula.
Estàs en prime time a la televisió de Catalunya, has estat fent un programa d'entreteniment, un late night, i a més narres el futbol, presentes programes esportius...
Sí, diuen que em foto a tot arreu.
Escrius cròniques...
Diuen, aquesta es pensa que ho pot fer tot.
Bueno, no ho fan els homes.
Es veu que sí.
Pues les dones també, no?
No, però nosaltres som massa atrevides.
No, home, no, clar que sí que ho pots fer també. Jo recordaré sempre la Danae que quan el Raül Llimós, quan era cap d'esports, em va dir, vinga, pots fer el Tu diràs cap de setmana. I jo vaig dir... Jo vull la Danae Boronat. Te'n recordes?
Sí, home, i tant.
Vaig anar a buscar... Danae, has de venir
a
fer tertúlies. Hòstia, jo, tertúlies, vols dir... I allà va estar fent tertúlies i mira ara.
Sempre diré, Aleix Pariser va apostar per mi.
Home...
Però el Llimós també, ja...
Sí, home.
O sigui, abans ja...
Estàs contenta o no? T'ha agradat la...
Molt.
Que el trumfo t'ha agradat? Com has dinat?
Home, espectacular, Isaac, enhorabona, gràcies. Mira, l'ell continua treballant,
està treballant.
Però que, això que arribi, eh? Que...
Està passant mojitos,
arribi,
mojitos.
És que són mojitos?
Són mojitos.
Mojitos del Lluçanès.
També són del Lluçanès?
No, hem dinat espectacular, Isaac.
Producte de proximitat.
Ara pots aprofitar,
Hi ha hagut una cosa de sobrassada molt bona que hem menjat.
Oh, espectacular. Sí, ja. La boca de sobrassada i el barcoc.
Ja que hi som, digues alguna cosa, saluda la gent.
Gràcies, Isaac. No vol.
Parla, Isaac.
Isaac, hola, bona tarda, Isaac.
No, moltes gràcies a vosaltres, sobretot. Plaer és nostre perquè estigueu aquí.
Què tal? Heu tingut molta feina a la cuina?
No.
Que mentider. Digues la veritat.
Porten des de dimarts treballant. Però...
Què et semblen aquests dropos que ens han portat aquí? Què et semblen?
Són amics i germans, ja.
Qui ho està pagant tot això, Isaac? Perquè a mi és una cosa que des d'aquí he arribat em preocupa molt.
Aquí han col·laborat tots els,
sí?
tots els presents.
Però sí. RAC1 s'està deixant els quartos aquí perquè aquesta gent, el conde, cuidado, eh?
Sí, tu no et preocupis. Això a tu t'hi plena, això, ja veuràs.
Vale.
Sí. Isaac... Se'n va, jo li volia preguntar pel Barça. Vine un moment, jo vull preguntar pel Barça, que sí que ets molt culer.
Va, home, seu aquí, Isaac.
Posa't un moment. No, agafa el micròfon. No, agafa aquest micròfon. El micròfon del Joan.
Un moment.
Agafa aquí el micròfon del Joan, un segon. Que jo sé que ets molt culer, a veure. Tu aniràs...
Que obri la tertúlia, Isaac.
Sí. Aniràs a Montjuïc o no, Isaac? A veure.
No.
No hi aniràs. Però seguiràs al Barça per RAC1 i aquestes coses, sí. Això sí, eh? Va.
Però sí que anirà perquè vindrà amb mi.
O sigui, jo tu sí ets que... l'únic que has fet passi de temporada?
Jo sí, he fet passi de temporada de Montjuïc.
Val.
Sóc jo.
Sí, però ell que no el tenia al Camp Nou, se l'ha fet a Montjuïc.
Home, clar.
Ah, sí?
Perquè al Camp Nou estic a llista d'espera encara per un seient.
Això hi ha molts socis que ho
han
fet.
I clar, aquesta temporada tenia l'oportunitat de tenir seient. A Montjuïc, sí, però seient. I res, o sigui, serà molt guai pujar a Montjuïc.
Molt.
Anirem amb xerpes, com qui puja a l'Himalaya.
A mi em fa por els matolls, saps? Quan es mouen els matolls.
Ah, ja jo, ostres, no sé de què parles.
Bé, ets molt culer o no?
Sí, molt.
Des de quan escoltes RAC1?
Des de que va néixer. Coincideix amb el naixement del meu fill, 23 anys, no?
Sí, clar, sí.
Escoltàvem el Raül.
Però tu baixaves a l'estudi, m'has dit, a veure
sí,
el primer
sí,
Raül,
de fet, no? ells venien... De fet, ens veu portar un cop amb l'Isaac els Nyandú.
Nyandú, sí, sí.
Els Nyandú, que són d'aquí...
Sí.
I van tocar un dia el primer toc en directe a l'estudi.
Doncs avui tocarà el seu cantant, no? El
Nando.
El Nando, sí. Avui que tocarà, ja veuràs, ja, com riurem. Després amb aquesta actuació també. Tindrem els Niños Jesús i el Nando, imagina't tu, que ens ho passarem.
Carai.
Què no ha tingut nom per tu, pel Barça, ja que fem aquesta secció del No té nom? Alguna cosa que no hagi tingut nom per tu aquesta temporada?
Preferia no dir-ho, saps?
Va.
Va, mulla, toma.
Pot ser bo.
Pot
ser alguna cosa bona que
mullet,
no
mullet,
pot ser alguna cosa bona que no hagi tingut nom.
No sé. Cosa bona?
Lewandowski no ha tingut nom. Està
no
bé.
Ha tingut nom.
Ell diu que ha guanyat la Lliga, eh?
Ja. Sí, no, sí.
Miracle,
eh? Sis lligues.
Està bé. 6 de 6, eh, professionals?
Se'l veu eufòric, eh?
No. Té tics de Rafa Nadal, eh? Així, quan ha de parlar. No,
per exemple, de la UEFA League aquesta no m'agrada gens.
L'Europa League aquesta no, eh?
No.
Aquest any passarem la fase, no preocupis.
Sí.
De la UEFA, de la Champions.
Però per això ens vam eliminar aviat.
Vaig anar a l'últim partit de la Champions, vaig anar amb el Jordi.
Sí. Vam anar a dinar abans.
Va ser el millor del dia, no?
No. Home, anar a un partit que ja estàvem eliminats.
El Bayern, no?
El Bayern, sí. I, que,
i perdre.
Es va fotre un bany de...
Té mèrit.
0-3.
No, allà estàvem els dos com uns pepes fins que va acabar el partit. Fins que va pitar l'àrbit, allà estàvem.
T'ho vas passar bé?
Amb el Jordi, sí.
Isaac, de veritat, moltes gràcies per acollir-nos. Aquí seguim, en públic a l'estudi, en públic a l'estudi, a l'estudi que hem muntat aquí, en una de les sales de Cal Trumfo, a la Torre d'Oristà, amb tota aquesta gent de la zona Genom, amb el Ramon Besa, també, de convidats, amb Jordi Évole, Raül Llimós, Anai Boronat. Va, aquí s'arranca. Bé, com va, vols començar tu?
Jo m'arranco, perquè
crec que... Que no tinc un nom per tu.
O sigui, primer, parlaria en general de les 6 lligues, de 6 equips professionals, però si hi ha alguna cosa que no ha tingut nom, és el que ha fet l'equip femení del Barça, que se li lesiona l'Alexia Putellas, la millor jugadora del món, i no només supera aquesta adversitat, sinó que guanya la Lliga de Carrer i guanya la Champions d'una manera brutal. Crec que això, com encara és el femení que no se l'escolta tant, no es valora, però crec que aquestes noies seran eternes perquè el que han fet quedarà per la història, així com a primer de nom. I després del futbol masculí, que és evident que la Lliga és una alegria, però parlaria de Valdé. Crec que no ha tingut nom la temporada que ha fet aquest xaval, que ha tret el Jordi Alba del seu lloc, de fet ja ha marxat, i crec que la temporada de Valdés és molt, molt meritòria per un xaval de tan jove, de 19 anys.
Molt bé. Què? Algun comentari?
Bueno, jo, clar, el Xavi ha tret a l'Això no té nom en positiu.
Sí, acostuma a passar. Això no té nom és en positiu?
No, en principi
és negatiu.
O sigui, aviam. És en negatiu, el que passa que
és
un programa en el que només parles de coses negatives o una secció quedava com una mica... I de tant en tant colem alguna positiva. I ell ha sigut diez,
sempre
ha
guanyat
positives, i així els deixa el marroncete per
nosaltres. Perquè el Xavi diria més, és l'optimista del grup.
Exacte.
Sempre és així.
Bueno, fixa't si és optimista, que està entusiasmat amb el fitxatge de Víctor Roque.
Sí.
Això és un efecte Àfrica? que és un continent optimista?
Bueno, segurament, però també, jo ho soc de mena, i Víctor Roque, ni cap de nosaltres té ni idea com funcionarà, jo prefereixo pensar
malament,
que
serà... Malament, funcionarà malament, ja t'ho dic.
O no, després sí, el Vinícius, quan va arribar, ningú deia, ostres, bueno, i mira, ara està, és un dels millors jugadors, Víctor Roque igual.
El tema de Víctor Roque és interessant, la comparativa amb Vinícius, perquè Vinícius, al Barça, si fa els 3 primers anys que va fer el Madrid, l'haurien matat.
Sí.
Bé, amb Dembélé ha passat una cosa semblant,
No, amb Dembélé en porta 7, però encara no ha ofert el rendiment de Vinícius.
No.
Vull dir que és pitjor.
Jo recordo que Vinícius xutava al revés.
Sí, no, vull dir que amb Víctor Roque, que si...
Perquè tenia vídeos de Dembélé.
Si finalment arriba, haurien de tenir la paciència que ha tingut el madridisme amb Vinícius, amb Rodrigo, perquè potser són jugadors que necessiten doncs, un temps de cocció. No?
I potser haurien de pensar el mateix amb un noi que es diu Ansu Fati, que potser també haurien de tenir una miqueta de paciència abans de vendre'l, perquè té també 20 anys.
Mira, si comparem els vídeos... Saps que ara el que es fa quan es fitxa un jugador estranger que es coneix poc és mirar els vídeos.
Els highlights.
Exacte. Gràcies, eh? Gràcies.
Això feia Núñez.
International
Science. Núñez amb Giovanni Botifarres.
Sí, exacte.
Llavors, què t'agafen les millors jugades, òbviament, del jugador de torn? Jo et convido a veure les millors jugades de Víctor Roque, que té 18 anys, no? I les millors jugades d'Ansu Fati amb 18 anys. I els comparem. I a veure qui t'agrada més.
No, si és que jo Ansu Fati
m'agrada. Però els tenim els dos, ara.
Però és que no sabem res d'aquest noi. O sigui, jo l'únic que penso del fitxatge
de Víctor... És un acte de fe, Joanjo, al final.
Acte de fe amb un club que està dient fa anys que no té diners.
Clar.
Però és el mateix acte de fe que va fer
el Madrid amb Vinícius. I que ha de mirar el seu planter...
O que anava a fer el Barça amb Vinícius.
I que necessita un mig centre, i que necessita un lateral dret, i que són les posicions prioritàries, i de sobte fitxa un jugador...
Sí, però necessita un davanter d'aquí dos anys, perquè Lewandowski...
Però és una aposta de risc o no ho és?
Sí, tot és una aposta
de risc. Però és el moment de
fer-la. En posició el Barça de fer una aposta de risc...
Alguna n'hem de fer, no?
Però amb la situació econòmica que té el Barça...
És clarament el moment de fer-la amb Lewandowski, que li queden dos anys a bon nivell, pots portar-lo, que es vagi adaptant, i si tens un bon jugador amb 20 anys... A Lewandowski pot marxar
i
tens el titular.
Però això t'ho compro si costés Víctor Roque, no sé, 5 quilos, 10 milions d'euros.
Però 30 milions per un davanter.
30 més 30.
Si acaba sent
més
bo.
Més 30.
Si acaba sent bo.
Arda Güler, Arda Güler.
Arda Güler, que va per la faixa.
Ojo, intervenció del públic, eh? Arda Güler.
Arda Güler.
Però Víctor Roquer té nom de jugador del Valladolid, una mica. O sigui, que el fitxa al Valladolid i dius, hòstia, bé, pel Valladolid. Víctor Roque, eh? No, no.
Home, Roque.
Jo només dic que és una... que és un fitxatge que et correspondria fer si tinguessis molts diners.
Sí, jo no, també penso.
Que el faries quan el Barça estava allò que li sobraven els calés i podia fer apostes de risc.
És el contrari, no tenim suficients diners per fitxar el jugador que ara mateix destaca i fitxem el davanter titular de la selecció brasilera.
Un partit amb la selecció. Un partit amb la selecció.
No, i en l'últim campionat ha sigut el màxim golejador. Porta... Sopint, exacte. Bueno, perquè no
a mi el que
fa,
em fascina del fitxatge de Vitor Roque és que André Curi torna a estar pel mig.
Bueno, aquest és un dels detalls. Home, André Curi, només us dic que una de les frases que li recordo va fitxar el Barça amb Mateus Fernández.
Sí.
Ho recordeu?
Sí.
Sí, no
el
vam veure, però
no,
sí.
No,
va costar, em sembla que 7 o 8 milions d'euros, sí. I va dir que era el nou Busquets. Només ho dic això.
I encara l'estem buscant, perquè no
tenim Busquets. Va venir al Barça, va jugar 40 minuts, i després va anar cedit a Valladolid, no? I no va jugar res,
no va jugar
gens. I és el representant de Víctor Roque. Però bueno, no passa res, jo només ho dic. Bueno,
t'il·lusiona d'anar, Víctor Roque?
Molt, una cosa... Sí, sí.
A Gironia.
No sé, vull dir, si porta 10 gols a la seva vida al màxim nivell, a l'elit, és un acte de fe.
Totalment.
Que pensar que et pot il·lusionar, però vaja, escolta, ells sabran què fan, però evidentment les condicions no s'entén per cap banda, però vaja...
Des de fora, ara que has passat una mica l'entreteniment aquests mesos al Zona Franca, com es veu el món del futbol i del Barça?
A vegades fa riure, realment. No, de veritat, prens una mica de distància. Clar, he pres distància només del masculí, perquè al final del femení has estat allà al peu del canó. I sí que hi ha moments, i a més, com que ho parles amb el, no, això, que si els actors, que si els cantants, que se'n foten una mica de nosaltres, els periodistes esportius. Això,
són molt passionals, no?
No, és que no entenen que ens ho prenem tan seriosament, i és lògic, crec, eh? O sigui, realment, de vegades crec que perdem una mica el seny i ho perdem tot. Quan...
Passa una mica amb la política, potser, Évole, també, o no, que a vegades...
No, amb la política, encara que prenguis distància, sempre la mires amb molt de respecte, perquè sí, eh? Són una gent maquíssima, molt entregada a la seva feina, i la veritat és que, bueno, m'hagués agradat que haguessin fet aquesta tertúlia demà, després del cara a cara entre Feijóo i Pedro Sánchez, i no sé...
Què n'esperes? Què n'esperes? Com un Barça-Madrid? Molta tensió? Molta...
Home, espero que la dreta no sumi, és l'únic que espero a la meva vida ara mateix, però bueno, és un espectacle, el de demà és un espectacle, o sigui, ho han muntat de tal manera com perquè sigui la política espectacle de la que fa tant de temps que parlem, demà és un exemple extraordinari d'això.
Sí, però amb dues persones que no serien, no, gurús de l'espectacle. No,
què vols dir, que són Víctor Roque i...
Dos tuets de botes. No,
jo crec que hi ha un... O sigui, aquí s'han canviat els rols, el que és president és com l'aspirant, i el que és l'aspirant fa pinta de president. I demà és un dia, doncs, per veure si això realment és així o no. I coneixent una mica el Pedro Sánchez, jo crec que demà podem tenir algun moment bastant, bastant divertit.
Llavors, clar, tu que vius d'això, no? Per exemple, tu que has estat amb entreteniment, el futbol...
No, jo he vist la música, eh?
Val, perdona. Si ara ho descobrirem, ara ho comprovarem. No, vull dir que tu que treballes d'això, no? L'esport, tu te'l mires com des de fora, sí? Tu quan sents alguna tertúlia esportiva... Prens distància i dius, ah, mira, que divertit som.
A mi és que m'entreté moltíssim.
Vull dir, aquests debats que tenim del...
Però és que m'entreté moltíssim. Jo és molt difícil que faci zapping a la ràdio si pillo una tertúlia esportiva. És un gènere molt denostat, però jo reconec que a vegades els que parlen no sé ni qui són, perquè hi ha tants tertulians esportius que no els coneixes, però m'és igual. O sigui, m'agrada molt, poso Radio Estel i si hi ha tertúlia esportiva, ja em quedo.
No, perquè ens haguem passat hores i hores parlant d'Arda Güler, el que fa dos dies no coneixem molt, absolutament ningú. És una mica el que fa patar el cap de dir, però per què estem parlant d'aquest nano, d'un turc que potser d'aquí dos dies no serà ni al Madrid, ni sabrem on serà, ni sabrem res d'ell, i en canvi, no? Quantes hores has fet de tertúlia de Güler?
Unes quantes, sí.
Per què perquè... ha anat al Madrid, no al Barça, tal?
Però perquè t'explicaven que el Barça volia fitxar aquesta jove perla, sí, sí, de Turquia, sí. Veies vídeos i dius, hòstia, nen, a vegades em recorda Messi. Són paraules majors, ja ho sé, però t'ho recordava una mica, no? I després, doncs, ha acabat triant el Madrid, doncs ja està. Que li vagi molt bé a la Güler del Norte.
No, és que... Jo vaig perdre la fe des de que un dia em van presentar un jugador que era el que havia de conquerir el món, que es deia Sidrich, tenia uns ulls com plats.
Ha sortit tot un jugador, el Messi dels Balcans, o no sé com li deien i tal, i jo me'l anava mirant i no li deia res.
Com a la Maradona dels Carpes.
Perquè t'era àgil, no?
No sé, vull dir que sempre hi ha el jugador que serveix per la virtualitat. En el fons, quan venim d'etapes cansades, sobretot els que l'hem viscuda presencialment, fixeu-vos el discurs del Xavi Aldecoa respecte als altres que estem aquí, el que ho viu des de lluny, ho viu amb una emoció que no ho vivim els que ho tenim proper. Perquè, d'alguna manera, nosaltres vivim en una virtualitat i ell diu, si voleu us explicaré de què va el món o de què va la vida. Llavors pensem que qualsevol jugador serà millor del que hem vist fins ara. I jo tinc una part de sentit que aquesta ha estat una temporada d'envelliment. O sigui, una temporada d'envelliment, quan dic d'envelliment, és l'1-0, que era un resultat que normalment perdíem les lligues per 1-0, al camp del Córdoba, o al camp del Valladolid, o al camp del Granada, aquells partits que no es veien per la televisió i sempre hi havia 1-0, gol de penal, l'àrbitre en contra, no sé què, és per dir, ara resulta que t'has hagut d'acostumar a guanyar la Lliga 1-0, i això és un procés dolorós, perquè vens d'unes etapes en què es guanyava la Champions 2-0, 3-1, i clar, això costa d'assimilar, no és una crítica, la gent s'ho pren com una crítica al sistema, l'entrenador, al president, no, és un costum que la gent que ha estat acostumada a veure grans partits, quan es troba amb això, li costa molt més de pair. Tenim, per exemple, un altre jugador, quan parlo d'envelliment, d'Araujo. Araujo recorda Miguel i aquests jugadors que parlaven els nostres pares amb bigoti, que es fotien al mig del camp i no passava ningú. Ja no recorda aquell central que la treu amb la dreta, que juga. O sigui, hem passat en aquest atac de nostàlgia que ens ha agafat a tots, amb un revival, que ara qualsevol cosa que es passa a una altra estació, com és de dir, no, és que el que ha passat, no, ara vindrà Víctor Roque. Jo tinc totes les meves reserves, entre altres coses, no per res, perquè l'han comparat amb l'únic jugador que és incomparable, que és el Ronaldo, no? Com a jugador de la força física, un tio que era com una bola de foc, i jo crec que de Ronaldo només n'hi ha hagut un. Em costa molt de veure'l en aquest sistema. Ara, no ho sé, el que no vull és... Ho discutíem abans a la tertúlia i a vegades amb el Joanjo, i això ho hem vist. Crec que avui dia nosaltres hem perdut la capacitat del relat de sintetitzar què és el que passa. La gent no vol ser informada. La gent vol ser masturbada.
No. Un moment, deixa uns segons.
No, explica,
deixa uns segons perquè ho païm.
Explico perquè vol que li diguin que el que llegeix és la veritat, i si no hi està d'acord, pensa que és mentida. Llavors, clar, que si tu li dius que Víctor Roque és la història i tu li dius, bueno, no n'hi ha per tant, dolent, antibarcelonista, vols que vagi malament? No, escolti, jo simplement no l'he vist jugar, no en tinc ni punyetera idea. M'explico? Aleshores, clar, el paper de dir com m'informo, com ho sé, si tu sintetitzes quatre imatges, tots s'han fitxat toies, però que no podríem fer un gran... El Barça és el club que ha fitxat els grans jugadors que han canviat la història del futbol. És una altra guerra perduda. El Barça no va fitxar Di Stéfano perquè no va, ja sabem per què va passar. Va fitxar Cruyff, va fitxar Maradona, ha fitxat a Messi, ha fitxat a Cruyff, ha fitxat tots els jugadors que han canviat el futbol. Però hem fitxat toies de pebrots. Llavors, fins i tot, jugadors que no han arribat a debutar, que han set xòfers dels presidents. Per tant, això ja forma part de la litúrgia nostra. Ja està bé que ens equivoquem.
Perdona,
a mi el Víctor Roque m'agrada perquè, si ens equivoquem, ens farà ser que som culers. Ens hem tornat a equivocar. Bueno, doncs, home, gent, no passa res.
Qui era el xòfer?
Gaudet.
Explica-ho, que potser hi ha gent que no d'això.
Un porter brasiler, i els jugadors, quan els brasilers podien estar aquí, no els hi van donar l'alta reglamentària, i aleshores el va utilitzar de xòfer. Però aquí vam tenir el Sotil, que havia de ser el tercer estranger, quan Johan Neskens i Cruyff eren la parella, i Sotil, entre d'altres, no sé si el seu Ferrari groc va arribar fins i tot al Lluçanès. Tenia un Ferrari groc que passejava per les festes majors dels pobles, perquè no el deixaven jugar per a l'estranger, llavors el portaven als partits de festa major. I algú diu que en aquesta
era, cantera, era
que
Lluçanès,
que va veure el Ferrari groc que passava per aquí la Torre de l'Oristà.
Bueno,
coses d'aquestes ens han passat tota la vida.
Tenia la carrera de sociologia, i ell volia veure una mica...
Era això. El Sotil el vam entrevistar, li vam fer un damintatge al Sotil, ens va explicar aquestes històries.
Nos correm el risc.
Anava de festa,
no
amb el Ferrari.
Bueno, però ja hi estic d'acord. El que demostra també, que és el que més m'ha sorprès, és que els variables són més alts que el pes fixa. Yeah. O sigui, un jugador que el fitxes per 30 milions, però resulta que els variables són 31. Llavors tu dius, escolta, jo haig de tornar a classes de càlcul o de matemàtiques perquè d'això algú que m'ho expliqui.
Està bé, el no té nom del Bessa està bé, perquè he fet aquí una no? Una d'això molt, molt interessant, una reflexió.
S'havia dit molt masturbar aquest programa?
No. Jo tenia el dubte de si era ara o no. Vull dir, no volem ser provocatius masturbats. Ara,
Aleix, que és demagògica o populista, però que la gent vol que els hi donguin la raó quan llegeix, no informar-se. Vol que li diguin que té la raó, i per això es compra la informació a mida. Llavors, clar, jo que es compro la informació a mida, és molt difícil convèncer-lo si no està d'acord amb el que tu penses.
Estem d'acord.
Què vols?
Sí, Raül,
que faci un notenom?
Sí, a veure, què t'ha semblat a tu la temporada, si vols fer alguna reflexió, si vols...
A mi és que la temporada m'ha semblat un miracle. O sigui, jo li dono molt de mèrit haver guanyat aquesta lliga, perquè crec que el Barça és un club que està en un moment de reconstrucció profunda a tots els nivells, i es pot visualitzar ara si vas al Camp Nou, que fa cosa veure el Camp Nou.
Van ràpid, a destruir-lo.
Sí, sí.
A destruir-lo, sí.
Ja veurem fer-lo.
A mi
em fa una por, això. Cada cop que veig que et tiren una cosa d'allà, dic, ai.
Sí, perquè quan fan les obres al lavabo, quan el piquen, quan treuen les rajoles, és ràpid.
Sí, sí.
El tema és quan
l'has de posar. És quan dius...
Sí, és quan s'allarga,
Voleu que us ajudi?
Sí.
Després ja desapareixes.
I quan diu, no, és que hem de fer un extra pressupost i tal, no? Aquest és el perill.
No, i és tranquil·litzador, una empresa turca per fer les obres, tot perfecte. Sí. No em posa.
Però dins d'aquest context, que el Barça hagi guanyat la Lliga de futbol i hagi guanyat les 5 lligues professionals, a mi em sembla un miracle. I segurament el president Laporta ha fet coses malament, moltes coses malament, se li poden retreure moltes coses a nivell aquesta gestió, i ho deixaré aquí, de club familiar, no? que està fent en lloc de club professional, que és cap a on hauríem d'anar. El fet de no tenir un CEO, per exemple, això no té nom, però al mateix temps crec que té molt de mèrit haver aconseguit guanyar la Lliga amb 4 canyes i haver aconseguit, no sé per què, haver guanyat les altres lligues professionals, no? I crec que ell ara pot presumir d'això, i espero que serveixi com de base per, doncs, fer un pas endavant, que és el que li cal al club, no?
Estan d'acord amb el que diu el Raül, que és desmitificar la figura del CEO, no, per l'altra banda, que és, si no tens un CEO, no tens una empresa, vull dir. Avui, si presentes una empresa, dius, no, som tres treballadors, fem el que podem, CEO, gabinet de comunicació, o sigui, tot això té una parafernàlia que moltes vegades disfressa el buit.
No, però segurament a curt termini no. Ho pot salvar, però a llarg termini...
Però vull dir que de vegades el discurs populista que pot tenir el president del Barça va en aquesta línia de dir... Escolta, això és una cosa sèria, no és una cosa conya. I de vegades posem carros, estan d'acord, però vull dir que hem abusat tant dels CEOs, hem abusat tant de la intel·ligència artificial, hem abusat tant de que anem cap a una nova era, que hem perdut el sentit comú. El sentit comú és dir, escolta, som tants, farem tant. Situació de crisi. Fem una economia de guerra, una economia de crisi. I això és el que no es veu, i aquí és on tindria sentit un comptable, un director executiu o no sé qui. Això és el que no
s'ha... Clar, però dins d'una economia de guerra, no sé si s'ha de fitxar Vitor Roque, no? És el que, aquest una mica era també el meu plantejament abans, de dir, Vitor Roque no entra dins d'un pla d'economia de guerra, no? Jo, he de dir, jo he portat el Raül Llimós, l'he apadrinat, però jo discrepo una mica. L'he portat per portar-li la contrària.
Per favor.
Aquí seré tu.
No, jo crec que... És a dir,
hosti, jo pensava que això seria de bon rotllo, tio,
No.
Estic patint.
Ara ja anirem a...
No, de bon rotllo.
Ara ja entrarem, ja.
No, que el tema... No, però el Toni és un periodista de tribunals, de successos, li va el marro.
Però si fa Barça amb tribunals i successos.
Ja, últimament faig molt de Barça.
Sobretot no el matis, vale?
No. No, però jo, simplement, el tema aquest de que la temporada guanyar la Lliga és un miracle... Tu realment mires la plantilla del Barça i no estem tan malament, sincerament.
No, però si la mires fa un any...
Sí, però per això, és a dir, un cop has incorporat tota la gent, t'has gastat amb les palanques i has incorporat gent de nivell, jo crec que guanyar la Lliga està bé, però tampoc em sembla que sigui un miracle.
Ja, però veníem de l'any passat, que va ser... Jo vaig patir l'any passat per entrar a Europa.
Totalment, però l'equip que teníem l'any passat no té res a veure amb...
Però per mi té molt de mèrit el que ha fet Xavi. Per mi també.
Sí, no li trec el mèrit. Jo crec que...
Per mi ha guanyat 1-0 molts partits, però jo ho compro, és economia de guerra. Temporada de guerra.
Sí, el que passa que l'economia de guerra, tu has fitxat a Koundé, que t'has deixat una pasta, has fitxat a Rafinha, que t'has deixat una pasta en gent, i no sé si en una economia de guerra havies de fitxar un jugador d'aquest estil, has fitxat a Lewandowski, que és potser un dels millors nous del món. Vull dir, jo crec que tenies un equip per arribar potser una mica més lluny. Jo crec que l'única cosa que, una pega que li hem de posar aquesta temporada és...
La Champions.
La Champions. Sí, sí. I la Champions tots sabem en quines condicions, és a dir, et van robar a Milà, vull dir, deixem
i la vam jugar amb Piqué de central.
I vam jugar sense l'equip titular. Vull dir, que moltes
Piqué
baixes.
Jugava al Barça.
Sí, sí. I deixava passar pilotes.
Però, per exemple, una de les coses molt bones que jo crec que ha fet Xavi aquest any és començar aquesta transició, no, de jugadors que eren intocables. Aquest any, doncs, no han jugat, no? I no han jugat, les coses han començat a anar millor, i hem vist com al final de la temporada, doncs, els que semblaven intocables fa un any, al final han acabat marxant, no? Estem parlant de Busquets, estem parlant de Jordi Alba... en fi, dels pesos pesants del vestidor. I crec que la gestió del vestidor de Xavi és fantàstica, es costa l'os al barret. No sé si amb el nivell de la plantilla podíem haver arribat una mica més lluny o podíem haver competit, perquè vull recordar una cosa, és que jo, a mi em fan molt de mal les derrotes i quan són molt dures em fan encara més mal.
No sopes? No sopes?
No sopo.
No sopes,
no sopo. Clar, vull recordar que l'últim clàssic al Camp Nou vam perdre 0-4.
Sí, sí.
0-4.
Era copa.
És igual, però que perdem 0-4. És a dir, que jo aquestes, en sèrio, aquestes coses em fan molt de mal i em queden aquí. I després pensem, oh, hem guanyat la Lliga. Hòstia, sí, però ens han fotut 4. I aleshores em costa més de païm i tot.
No oblidem que aquesta temporada hi ha hagut un Mundial que Messi està campió del món.
Sí.
És que això va molt ràpid, no? Piqué jugava fins al novembre, després marxa, Mundial, Messi campió...
City, el triplet.
El City, el triplet, és veritat, sí, sí.
La Lliga, i 0-4 al Madrid. Crec que algú d'aquesta taula va estar present, el 0-4.
Del, sí, del City.
4-0. Sí, sí, sí. Ah, el d'allà, no? O sigui, xulo això també.
Home, és el millor moment de la temporada.
Tu vas passar bé o no? Tu vas passar bé.
M'ho vaig passar molt bé.
Tu vas passar bé, no?
Molt bé.
Gràcies.
Bueno, ha sigut un dels millors moments de la temporada del Barça, quan va perdre, no? Quan va guanyar el City al Madrid.
Ah, sí, va ser això, va ser brutal.
Va ser...
I la prova, a nivell esportiu, sí, millorar la temporada aquesta significa... Ja sé que pots passar la Champions, però dic a nivell de títols, guanyar la Champions. I jo crec que estem...
No, jo crec que la gent es conforma amb arribar a quarts de final, et diria,
sí,
Raül?
Sí, però al final, no cal... al final és el mateix. És a dir, no has guanyat la Champions.
Sí, sí.
D'acord,
no, però
jugar a quarts o semis, però jo crec que
el mes de març tenir partits de Champions masculina, perquè de femenina...
Sí, això va ser una cagada, d'acord. Però venim d'on veníem... Jo la dono per bona.
Però veníem d'un equip en què no tenies a Lewandowski, en què no tenies la defensa que has tingut aquest any, amb Koundé, amb Christensen, amb Balde... És a dir, l'equip ha pujat de nivell, això estem d'acord.
Però això és mèrit també del club.
Totalment. Per això, vull dir, en un moment d'economia de guerra, el que t'han de funcionar són les apostes, sí, que facis. I aquest any han funcionat. Però, malgrat que t'hagin funcionat, no has arribat prou lluny o no has competit en partits que podies haver competit. Estic pensant en el partit del Manchester United a casa.
Sí, però l'Europa League, jo crec,
sí, bueno,
que
no li donem importància, tot és la Copa Europa, la Copa del Rei, l'Europa League, res ens importa, però al final, ostres, són títols que hem perdut, no?
Escolta, la Danae deia una cosa que és veritat, que ens agrada molt parlar del Barça masculí, però és que el femení, jo vaig ser Eindhoven,
espectacular.
Va ser brutal, vull dir, la gent que hi ha, l'afició que s'està creant al voltant del Barça femení, comença a ser una digna estudi.
Tu ets dels primers que ha començat a... M'encanta quan tu dius, anem a parlar del Barça masculí. L'Aleix és dels pocs referents radiofònics catalans que ja fa aquesta distinció. Per què? Per què havíem de fer sempre la distinció de... Anem a parlar del femení. No, ell diu, parlem de la Champions masculina. Parlem... I jo faig, xapó, Aleix. O sigui, sincerament, crec que és dels pocs que va entenent que es tracta d'això, que va per aquí la cosa.
I
no?
És el...
Però és veritat.
No sóc cap abanderat de res. No, intento
però
sempre...
Però ho fa fer... perquè tu creus, no ho fas per postura.
No, és que és el futur,
perquè li has dit
Aleix,
tu també, no?
Sí, les meves...
No, no ha fet falta que li diguis.
Les meves filles tenen samarretes del Barça i només tenen del Barça femení. Han anat al Camp Nou, bueno, al 0-3 del Bayern, també, però la resta, tot partits de Champions femenina. O sigui, saben, per elles, els millors jugadors, els ídols del Barça són l'Aitana Bonmatí, l'Alexia Putellas, la Mapi León, així que també no és només... el Barça femení, és que és el futur dels seguidors de...
Però no és només l'equip, és el que es genera al voltant, jo vaig viure en primera persona...
Passa al món de l'esport, ja.
A Eindhoven, el que genera al voltant d'aquest equip ara mateix és tot molt més sa, molt més didàctic, molt més familiar...
Segurament és l'única herència positiva de l'anterior junta.
Hi ha un altre factor que és cabdal, que és l'associació amb el joc. És dir, no és amb la victòria, és la manera de jugar i de fer, que això és molt culer.
Bé, però no ens enganyem, Ramon, si no guanyessin...
D'acord, però posaré...
T'explicaré perquè
per guanyar tu has pres determinades decisions entre elles, i tu em corregiràs si estic equivocat. El Barça té la possibilitat de fitxar la Rafinou, la que s'acaba d'anunciar, que és la gran estrella del futbol. I el Barça renuncia perquè així es creix el lideratge de l'Alexia Putellas. Però clar, això és una decisió estratègica. Quan parlem
de l'Alexia és molt millor que Megan Rapinoe.
Sí, però quan parlem de Víctor Roque, quan parlem de quin jugador volem, de lo que volem, tu has de tenir clar quina és la teva directriu. I en aquest moment, l'equip del Barça tenia molt clar que el lideratge de l'Alexia era molt més important que no pas intentar contractar la Rapinoe, que et portava més imatge de marca, més històries, més el que vulgués. Van afavorir el creixement i ara tenen un problema de fer... Bueno, problema no. Un avantatge de fer compatible el lideratge de l'Alexia, que ja ha crescut, amb el de l'Aitana, que és la que ha crescut. Per tant, ja tornem a la dialèctica futbolística que ens agrada, més enllà de si són dones o són homes. És el futbol.
Totalment.
Com tu crees un lideratge, quina és la bona, quina és la més subsidiària... Això crec que és el més sa que ha tingut. No té res d'impostat, per més que podem parlar de que hi ha hagut un moviment feminista, hi ha hagut una sèrie de quotes, hi ha hagut una sèrie de circumstàncies que algú pot haver entès que era forçat. Crec que la naturalitat amb la que ha actuat i la professionalitat que han actuat el Barça femení és el que li fa que sigui un equip saludable, perquè ens entenguem. Fins i tot des del punt de vista de l'afició, que és, ha recuperat el to familiar. No hi van. Familiar vol dir que hi va des de la iaia fins a la nena. Això és molt difícil que ho trobis, ara que em diuen parlar de crear comunitat, no? El futbol femení ha creat comunitat al voltant del joc i al voltant del lideratge, per tant entenc que és un dels èxits més extraordinaris que hem viscut els últims temps.
Stop before it's too